Mai no se m'havia acudit pensar en la Bíblia com una guia de la fauna de la Terra Santa, fins que un amic, coneixedor del meu passat de biòleg, em va regalar un pòster titulat Animals de la Bíblia. Era un cartell allargat on, sobre un paisatge impossible que combinava selva, desert, llacunes i mar, estaven representats tota mena d'animals mencionats als texts sagrats. Déu va dedicar el cinquè i el sisè dia de la creació a fer els animals i l'home. En acabar, va sentenciar que l'home regnaria sobre els peixos, les aus i tota criatura vivent creada per ell. Després, Déu va portar els animals a l'Adam per a que els posés nom. Resulta, doncs, que l'Adam va tindre que donar nom a, com a mínim, les 120 espècies d'animals que citen les escriptures. Un nombre força elevat, però fàcilment comprensible perquè la Bíblia correspon a un temps en què la majoria de gent es dedicava a l'agricultura o a la ramaderia i vivia en ple contacte amb la natura, referència indispensable i rellotge del cicle de les seves vides. Sorprèn més la taxonomia bíblica, que distingeix quatre grans categories. La primera és la de les bèsties, que inclou tots els quadrúpedes terrestres, excepte els amfibis i els ratolins. Les bèsties es divideixen en animals domèstics i silvestres. La segona classe és la de les aus de corral, que comprèn tot el que vola, incloses, per exemple, les llagostes de les famoses plagues bíbliques. Després ve el grup de les criatures que neden a l'aigua i que es divideixen en grans balenes i animals amb o sense aletes o escates. Finalment trobem les coses que s'arrosseguen, o sigui els rèptils. A part d'aquest catàleg rudimentàriament científic, hi ha l'ordenació religiosa que, de forma molt més senzilla, separa els animals entre nets i bruts, depenent de si es poden menjar o no. La biodiversitat de les pàgines sagrades inclou animals que encara formen part de l'escenari de Terra Santa, com la guineu, la tórtora, l'escurçó o el ratpenat. Animals rars importats per reis i mercaders de l'època, com l'elefant, l'estruç, el babuí o el camelopardalus, és a dir, el camell lleopard, o sigui, la girafa. També trobem éssers que, degut a la creixent desertificació i destrucció de l'hàbitat natural del Pròxim Orient, s'han extingit, com l'asa salvatge, l'òrix d'Aràbia, l'antílop vermell, el cocodril o el lleó. I després hi ha una interessant col·lecció de dragons, faunes, grifons, sirenes, fènics i unicorns. Aquests darrers són els únics que no vaig trobar al zoològic bíblic de Jerusalem, perquè, tot i que tampoc mai no m'hauria imaginat que tal cosa existís, el meu amic va acompanyar el pòster amb una entrada al zoològic bíblic de la Ciutat Santa. Segons el pamflet de l'entrada, el parc va obrir al públic l'any 1928 al centre de la ciutat. A mesura que va anar desenvolupant-se, va canviar diverses vegades d'ubicació, fins que el 1948 el van traslladar fora de la vila per donar més espai a uns animals traumatitzats pel bombardeig de la guerra àrab-israeliana. Avui en dia, Jerusalem ha tornat a empassar-se el parc, fagocitat pel creixent barri de Mahanat del sud-oest de la ciutat. En tot, el zoològic bíblic roman un recés de pau enmig d'una petita vall envoltada de verdor. De mida assequible, el bestiari rodeja un llarg artificial i es visita a través d'una passarel·la elevada de fusta que permet veure els animals des de l'altura i sobrevolar els seus estables i corrals. Al cim del turó hi ha el bar del parc, que, com no podia ser d'altra forma, és una reproducció sui generis de l'Arca de Noé. El missatge subliminal era obvi. Els animals que estava contemplant des de la coberta del vaixell mentre emprenia una cervesa eren, fet, els descendents de les parelles que el bon Noé va salvar del diluvi universal, raó per la qual el zoològic de Jerusalem era un zoològic bíblic. No sé què en pensaria el Noé de tot allò, sobretot tenint en compte que la seva embarcació va encallar després de 200 dies de navegació al mont Ararat de l'actual Turquia. Al desembarcar vaig descobrir que no tothom estava d'acord amb les escriptures. Una nena plorava desconsolada abraçada al seu gosset davant d'un cartell que proclamava i Déu va dir: són meus tots els animals dels boscos i milers de bèsties de les serralades. Salms 50:10. En veure'm interessat en el drama, el seu pare em va aclarir: plora perquè no vol que Déu li prengui el seu gos.